La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 15 de juny, dia entre setmanes, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que no sap si, de petit, Vicente Barrera cantava allò de «Mama, vull ser torero» o «Mama, vull ser conseller de la Generalitat Valenciana des d'un partit d'ultradreta». Va, comencem i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us parlaré de la importància de dormir en la posició correcta. Com dormiu vosaltres? Cap per munt, cap per avall o de costat? I què me'n dieu dels braços? Com els col·loqueu? Sabíeu que la manera en la que dormim determina part de la nostra personalitat? Doncs si voleu saber el perquè de totes aquestes preguntes, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer està a favor o en contra de viatjar amb animals al transport. Els agrada o els molesta compartir vagó o cabina amb ells? Comentarem tot plegat a la darrera, també la darrera novetat de Renfe, que amplia el seu servei de transport amigable amb la possibilitat de viatjar amb conills, hàmsters i gossos fins a 40 quilos. Entre d'altres, estigueu molt atents i molt atentes.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous plantegem un nou debat que segueix ben viu a la ciutat de Barcelona, que viu l'època daurada dels festivals de gran aforament. Fins a quin punt aquests tipus de festivals generen molèsties als veïns? S'haurien de reubicar en un altre punt de la ciutat?
Per escoltar-ne totes les opinions, avui parlarem amb Miquel Prats, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i també de la xarxa veïnal contra el soroll, però també parlarem amb Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al sofallit de la caravana per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
El ballarí Igor Yebra i l'actor Eusebio Poncela, que són aquests dies representant El beso de la mujer araña, una obra de l'argentí Manuel Puig que ens exposa la cruel de ser en una presó per dissidència política o per sentir-se dona en un cos d'home en plena dictadura. Amb Yebra i Poncela parlarem de la vigència actual d'un text que en realitat és menys llunyà del que sembla.
I com cada dijous en aquest programa, també volem ser més que educats.
Avui parlarem amb Oriol Julià i Laura Torrella de l'equip CER sobre com podem influir positivament en el nostre estat d'ànim, tot i les influències dels factors externs del dia a dia.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina. Avui a mà de parellada ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música.
La xef i propietària del restaurant Sampruniana de Parellada ens parlarà d'amanides. A més, Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs wholesome i acabarem programa parlant d'una nova proposta sostenible a Maixa Miró.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Igor Yebra perquè Eusebio Poncela doncs, no té xarxes socials. Aleshores he hagut de triar un dels dos coprotagonistes, diguéssim, d'aquesta obra que ens venen a presentar avui.
Ho diré una vegada i no ho diré més. Eusebio Poncela, per cert, que havia de venir en aquest estudi i ahir ens van avisar,
sí.
No pel que fa a Grup Focus, que sempre s'ha portat molt bé amb nosaltres, pel que fa a ell, ens va avisar tard i malament, per tant no vindrà i ens atendrà per telèfon.
Exactament, i com estava dient, per tant, també és del casat a Igor Yebra. I mireu, hi ha una cosa dels perfils verificats com el del nostre convidat d'avui que em posen una miqueta nerviós, i és que la seva biografia hi posi cuenta oficial de... A veure, si hi ha el tic blau, no creieu que ja no és necessari posar això a la biografia? És a dir, s'ha de posar més coses de les que són necessàries? Bé, dit això, anem al gra, perquè m'agradaria primer de tot dir-vos la fotografia que té de perfil, m'agrada, perquè no és gens professional, però dona el pego, dona la sensació que es va fer aquesta selfie un dia prenent el sol en una piscina.
Mira tu que bé.
Ara bé, tampoc cal forçar el coll cap endavant, perquè se li note per la vena del front, no?, que és una altra cosa que jo no suporto, com ja bé sabreu, que se li marqui la vena del front. Llavors, no m'acaba de fer el pes. D'altra banda, però, m'agrada molt que recuperi...
Ets exquisit, eh?
Sí, una miqueta.
Val.
Bé, ja sabeu com sóc.
Sí,
vull
sí,
dir,
sí.
No és cap novetat. D'altra banda, però, m'agrada molt que recuperi vídeos de quan ballava ballet, per exemple, el que va penjar el 22 de gener del 2021, que recuperava un vídeo de la seva actuació com a Basilio a Don Quixot el 2002. Ara bé, si fem una ullada general al seu perfil, doncs tot gira entorn la dansa, el teatre que ha fet i després el gimnàs, que és tot normal, no? Però es nota que es cuida i es vol cuidar perquè tela últimament la de fotos i vídeos al gimnàs. Però per anar acabant, tot i ser el que jo en diria un gym bro, Igor Llebre queda més que aprovat.
Va, explica'ns el teu toc.
Doncs a veure, avui una mica de serietat. Bé, no, en veritat no.
No?
Crec que ja he dit en més d'una ocasió, ja s'ha notat que jo, quan vaig de compres, no, m'he de controlar perquè compro sense cap mena de filtre. Cosa que m'agrada, l'agafo i la compro, no? Mm. I avui us vinc a parlar d'això perquè crec que no sóc l'única qui li passe. I és que ahir a l'Instagram de Núria Ros vaig veure una cosa, un objecte, un accessori, no sé com dir-li, que em va fascinar. I és una mena d'ou trencat amb unes putetes de polleta sota, com de dibuixos animats. I vaig dir, ai que cuqui, jo també em compraria aquest tipus d'objectes que no són necessaris realment, però mira, que només de vegades fa servir un cop i ja està, no? L'únic que després...
De tontunes, perquè són tontunes.
Sí,
jo també les compro,
Sí.
A mi m'encanta.
Jo he d'acceptar que jo també. L'únic que després de tot plegat, si t'hi pares a pensar, dius, ostres, una mica macabre tot plegat, no? Perquè és per posar-hi els ous durs. Aleshores, ara ve el quid de la qüestió. Núria Ros posava, gastar-me els diners en coses que no necessito és un estil de vida i és el meu. I avui, perdoneu-me que us digui, tots som Núria Ros.
Bravo!
Bravo! Però els oients haurien de veure una fotografia d'això.
Clar, és que en aquest guió, com podrà veure Joan Trias i també
l'Astre
Tècnic,
hi ha una foto
de...
Però mira, Andreu, t'explicaré una cosa.
Quina?
Els guions no entren pel micròfon.
Ja ho sé, però era perquè tu en tinguessis una mica d'idea, no?
Val.
Sí.
Què ho dies?
A més, em feia gracieta també posar una fotografia.
De l'ou, eh?
Sí. La veritat és que sí.
Val.
A veure, com continuava, ara ja em ve la part de l'odio. A veure, per començar, us poso un context. El govern espanyol va anunciar una rebaixa del 50% de l'Interrail, no?
Sí.
I bé, va ser una festa, però com sempre, tot té una segona part no tan agradable. I és que avui s'ha obert aquesta oferta i que tothom que sigui menor de 30 anys pot adquirir, doncs me n'he adonat que és per 10 dies en 2 mesos. I la meva pregunta és... primera cosa, no tinc 2 mesos per viatjar. I la segona cosa que em surt... que he de dir, és que em surt més barat viatjar 10 dies que 4 dies en un mes. Llavors, com es pot entendre això? Estic molt decepcionat.
Bueno, i molt
indignat. Ens van enganyar.
Emoció enganyós.
Ja està.
Tu estàs decepcionat i emprenyat per això. Jo estic decepcionat i emprenyat fa molts dies, perquè fa molts dies que dic que tota aquesta mena d'iniciatives està molt bé, però resulta que les iniciatives per joves són fins a 35... I després pels avis, que aniran a 2 euros al cinema, i els que som enmig, apa.
Sí, bé, ja, aquesta iniciativa aniré per 30, llavors et quedaré una miqueta més lluny, Joan.
No passa res, Joan. Seguirem endavant.
Jo estic més a prop del cinema, segurament.
No, Joan, home.
T'has passat.
Sí.
Que et fa feliç, va.
A veure, doncs després d'aquests girs de guió, no em podia fer més feliç res més que si no saber que m'han convidat per anar al Cruïlla, els meus amics, perquè sí, tinc amics que tenen molts contactes i això m'encanta.
Va,
ja està.
Està molt bé. Mira, Eva Cervera, que ens corregeix i diu, decebut, eh? No és decepcionat.
Decebut.
És decebut. El que passa que Eva Cervera, li explicarem que aquí parlem amb Barrio Bajero.
Sí,
això és veritat.
És un programa que parla amb Barrio Bajero.
Així som.
La cafetera. La cafetera o la caravana.
La cafetera, parlem així.
Però parlem així. Sí.
Ai, Déu meu, va. Ui, la cafetera portarà cosetes.
Sí.
Propòsit vell, va.
Doncs mira, he deixat de mirar el temps de l'iPhone i us he de dir que no hi he mirat encara. Em sento bastant orgullós de mi mateix. Però el propòsit nou, ve a ser que he de netejar el meu pis a fons, no? Bàsicament perquè demà la que serà la meva nova companya de pis ha de venir a portar les seves coses i vindrà amb la seva família, que a més la conec. I hem de donar una bona impressió, no? És el que sempre dic. Quan tens la visita d'un familiar ha d'estar més net que una patena al teu pis.
Ets d'aquells que aixeca l'estora i tot cap avall?
No. Quan ve la família...
N'hi ha d'aquests,
Quan ve la família d'un company de pis, allò has de poder menjar al terra.
I si no, no, eh? Si no, deixem-ho brut.
No, 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 s'ha deixat net.
Ah, val, val.
S'ha deixat net.
Net.
No hi ha cap altra opció viable. Sí.
Vale, així m'agrada. És molt net i polit.
Per cert, perdó, que he dit Barri Bajero, volia dir Barri Batger. Propòsit nou.
Ja, ja.
És aquest, l'acaba de dir.
Ah, és aquest, sí, veus?
És que m'he avançat, Pi, els esdeveniments.
Els esdeveniments. No tens cap més propòsit, no?
De moment no.
Val, corregir una mica el vocabulari.
Ah, sí, és veritat, clar.
Això sempre està molt bé.
Està molt bé.
Saps què he de fer? He de passar el meu guió pel Softcatalà.
Sí. També estaria bé.
Sí. També estaria bé.
També estaria bé.
No te n'acabis de refiar. No. El Softcatalà.
No, de vegades et fa portar males jugades, eh?
Les màquines, realment, em pots fer quadernets d'aquests.
Per
millorar, perquè ets comunicador i, per tant, hauries de...
Sí, sí, sí.
En fi,
vaja.
Ja està.
És que és un programa que es reinventa minut per minut. És increïble.
Andreu, Mercès.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, abans de començar, vull explicar una cosa als nostres oients, perquè si bé la setmana passada explicàvem que al director d'aquest programa se li havia fet caca un colom a sobre i jo me'n vaig enriure molt, doncs els he d'explicar als meus oients que ahir em va passar a mi.
Sí, sí. Val?
És que és, tant, el carrer de les cagades.
Ja estem tots...
Crec que només quedo jo.
Ah, tu no se t'havia fet
sí,
tant, mai.
Sí, crec que
doncs ets la següent. Res, ho volia aclarar perquè, mira, a vegades en riure tant de les coses doncs veus, et passa factura. Ara sí, els primers grans protagonistes d'aquesta nova edició de La Cara B no són els coloms, sinó que són els lladres.
Roba cartera, porque no hay pasto para comer.
El brr-brr-brr és el que m'agrada més.
Ja ho heu sentit, eh? Aquest home ho té molt clar.
Sí,
a robar carteres que no hi pasta para comer.
Correcte.
No, és broma, eh? Avui us vull parlar de lladres, concretament d'un lladre que hi va decidir entrar a robar un pis del districte de Sant Martí.
Ep.
I com us ho diria? La jugada, és a dir, el robatori no li va sortir massa bé, que en diguem.
No?
Cosa que em fa molt feliç.
Clar, millor,
millor. Partint de la base que robar no està bé, doncs clar, almenys que et surti malament.
Ara.
Us explico. Tot plegat va començar ahir dimecres, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una alarma en un domicili, i per tant el que van fer va ser el que es fa en aquests casos, que és enviar una patrulla de paisà al pis per comprovar que tot estava bé i que no hi passés res. En arribar a l'edifici, la patrulla va veure una finestra oberta i una persona dins del domicili com traient el cap, així, a l'estil colom.
Home,
saludant.
Com de...
Clar, és per tot plegat que van decidir entrar al pis en qüestió amb les mateixes claus que els hi havia facilitat el fill de la propietària, i van veure com, efectivament, la porta havia estat forçada per dins i que l'immoble estava tot regirat de dalt a baix.
Ai.
Per tant, aquest avís no va ser en va, eh?
Clar, clar,
realment, això. El que segurament no s'imaginava aquesta patrulla és que es trobaria el mateix lladre, és a dir, el propi autor del robatori, dins del domicili.
Ui. O sigui, lladre i lent.
Sí.
No, no,
sí. I encara menys s'imaginava que se'l trobaria en el lloc on se'l va trobar.
Ai, Déu meu.
Sense llegir guió.
Sense llegir guió.
Alguna idea on creieu que se'l van trobar?
Sí, al lavabo.
Clar, sí, anava a dir el mateix. Perquè si ho dius així, que és molt estrany...
Sí.
Al lavabo, dieu tots? Al bany?
Sí.
Sí.
Sí? Bé, doncs en aquest cas, senyores i senyors, la patrulla dels Mossos d'Esquadra es va trobar l'home, és a dir, l'autor del robatori, amagat sota el sofà.
Com?
I ben acurrucadet perquè no el veiessin.
Home.
Ai, què dius?
Sí, és, i inclús una mica tendre, no?
Allò, sí, sí.
Se m'hi has pillat. Fet i amagar, no? De nens petits.
Clar. I tot i que la seva imaginació, amagar-se sota el sofà, fos la millor de les opcions, doncs no ho va ser. És per això que ara aquest home de 30 anys està detingut com a presumpte autor d'un robatori amb força. I atenció, perquè ja acumula diversos antecedents per fets similars. Per tant, se li complica la cosa, eh? En aquest cas, segons els Mossos, el lladre hauria actuat de la següent manera. Hauria entrat al pis per la finestra, hauria robat i després hauria volgut sortir per la porta principal. Però al no aconseguir-ho ni forçant la mateixa porta, doncs hauria optat per amagar-se una estona sota el sofà per evitar que l'enxampessin. És a dir, és com que ho va fer tot al revés, no?
Sí.
Realment
sí.
Entres per la finestra, surts per la porta, però no pots sortir per la porta... De veritat,
correcte,
molt, m'implica molt.
Correcte,
també us dic, robar no està bé.
mai està bé. Però robar i, a més, pensar de la manera que ho ha fet aquest lladre ja és massa, ja, és a dir, una cosa o l'altra.
Tu diràs.
Per tant, senyor dels sofàs, dediquis a una altra cosa, a poder ser a la professió de no robar.
Senyor dels sofàs, m'ha agradat molt això.
No podia dir venedor de sofàs, perquè en aquest cas
no,
és el
no
que
és,
roba.
No, no ho és, clar, és el lladre.
Clar. I ja està, era una d'aquestes notícies que animen la tarda qualsevol.
Està molt bé.
Sí?
Sí. Més cosetes?
Va, si ara canviem radicalment de tema, perquè és hora d'obrir plana pels consells de Lifestyle, avui per parlar de la postura, de la posició en la que dormim.
Compte.
Vosaltres com ho feu, això? En quina postura dormiu? Si és que ho recordeu.
Jo crec que es diu fatal.
Sí, sí, sí.
La de costat amb les cames arronsades cap amunt.
Sí, no, ho dius molt bé, es diu així.
Sí, sí, sí.
Tots igual?
Jo això i sumo un coixí, l'abraço, sempre haig d'abraçar un coixí.
Ah, sí.
Som molt tensos.
Sí, normalment com el Joan, eh? L'únic que de vegades tinc postures rares.
Us en doneu compte que sou molt iguals?
Després és
sempre
com...
Sempre responeu el mateix
Mira,
a tot.
Veus? Després és com em llevo, eh? També t'ho dic.
Clar, no. Sí que és veritat que donem moltes... Bàsicament, jo, sí. Dono moltes voltes.
Sí, val, doncs ho preguntarem d'una altra manera. Quina és aquella postura que quan us estireu al llit us poseu? És a dir, tu quan t'estires al llit et poses o de costat, o mirant al sostre...
Cap per amunt.
Cap per amunt.
Cap per avall.
Val.
Ah,
d'acord.
Què?
Sí, sí. Doncs, què passa?
Com?
Ah, dormir cap per avall no és que...
No és delicte, de
merda, perdó, ha sonat molt així.
Va, doncs, abans de res, posem una mica de context a les coses. Tots i totes ho sabem, o ho hauríem de saber, ja a aquestes altures, de postures i posicions per dormir n'existeixen una infinitat. Clar. De fet, tantes i tantes que no ens les acabaríem. El que potser no sabíeu és que la postura en la que dormim defineix una miqueta la nostra personalitat o inclús el moment vital en el que ens trobem. Ho sabíeu, això?
Ni idea.
Ui, quina coral, eh? A vegades feu coral. Bé, doncs a mi personalment em sembla un tema molt interessant.
Sí, sí,
sincerament.
És per això que ara el que faré serà explicar-vos quines són les postures més comunes a l'hora de dormir i també us faré descobrir què diuen aquestes postures de la personalitat de la persona que les du a terme. Perquè ens entenguem. El que farem ara vindria a ser una mica allò de... Dime cómo duermes y te diré quién eres.
Està molt bé, això.
M'ha encantat.
Ben trobat.
Amb el meu castellà... de Banyolina, eh?
Ara.
Bé, doncs, abans d'anar al tema, sobretot, tornar a remarcar i insistir que de postures n'hi ha moltíssimes i que, per tant, doncs, potser no dormiu en cap postura o posició de les que us diré.
Clar.
No us sentiu desplaçats.
No passa res.
Vale? Dit això, anem a la primera i, si voleu, anem comentant si dormiu així o no. La primera es diu caiguda lliure. M'encanta, el nom.
Caiguda lliure.
Caiguda lliure, molt emocionant. Aquesta és una postura que consisteix en dormir cap per baix,
Mira,
com tonina,
sí.
Amb els braços abraçant el coixí,
Mira,
molt bé, i amb el cap cap a un costat.
Mira,
és que
ja
paraules,
està.
El cap cap a un costat.
Amb el cap cap avall igual t'ofegues.
Sí, hauries de fer un
cigarro.
Hauríem de dormir allà a les...
I us he de dir que en aquest cas, i referint-nos en aquesta postura de la caiguda lliure, hi ha una altra varietat dins d'aquesta, que seria dormir amb els braços i les cames col·locats cap a fora del llit. D'aquí el nom caiguda lliure.
Això ho feia jo, ara quan comença la calor.
Sí.
Jo sóc dels que...
Però no deu anar gaire bé, això.
Braç i cama penjat.
Sí? Doncs tu dorms amb caiguda lliure en alguns moments de la teva vida. Llavors, per si tenim algun oient que dorm així, que sàpiga que, segons els experts en el tema, les persones que dormen així solen ser persones extrovertides, sociables, directes i amb molta empatia. D'acord?
Molt bé, Nina.
Gràcies, Joan.
Sí, sí. Però és que encara hi ha més, perquè si en aquesta mateixa posició la cama està aixecada, és a dir, una de les cames la tenim com aixecada,
sí,
no aixecada,
arronsada.
Arronsada, clar, no aixecada, perquè si no, escolta, clar, ets una màquina del dormir.
És que estàs dient tot el que
faig. Doncs això pot significar que tens una personalitat impredictible i variable.
Ui.
Per tant, les primeres coses que hem dit ja no serien el teu cas si dorms amb la cama aixecada.
Clar,
en fi,
clar.
En canvi, si els braços i les cames estan cap a fora, significa que ets una persona impulsiva, amb iniciativa i a la que li agrada planificar i organitzar les coses. No sé si us sentiu identificats.
Cap a fora.
De moment no.
No?
De moment no.
Va, doncs anem a la segona.
Va.
D'acord? Que és la posició fetal.
Ah, aviam
a la
aquesta.
Línia que deies tu, Joan,
sí,
abans.
Sí, aviam aquesta.
Aquesta és una posició en la que ens acurruquem, que mira, m'he apuntat que en català ben dit seria ens arraullim.
Sí,
no ho havia escoltat mai a dir, jo,
que bonic.
Arraulir-se, sí,
Val,
sí.
Doncs
sí.
En la que ens arraullim i les cames i els braços estan a molt poca distància. És a dir, col·loquem els braços i les cames molt a prop entre ells. I aquesta, us he de dir, és una de les postures més comunes, sobretot segons els experts en dones.
Ah, mira.
Diuen.
Veus?
En aquest cas, heu de saber que aquesta posició s'associa a les persones tímides i amb moltíssima sensibilitat, que per fora aparenten ser fortes i fredes, però que per dins són molt més sensibles del que arriben a semblar. De fet, es diu que l'adopció d'aquesta postura serveix per evadir-se de tot el que passa fora i que, a més, és una molt bona opció perquè evita que la persona en qüestió ronqui.
Veus que bé?
Està molt bé, això,
sí,
eh?
Sí, tant, i tant. Sí,
li diré
tant.
A la meva parella que ho faci.
Sí. Ai, pom.
Sí, sí.
Escolta'm, tu has dit que dormies en aquesta posició i, perdona...
I m'hi trobo identificat.
T'ha definit bastant bé,
sí, sí.
Tu, Andreu, encara no l'hem trobat, la teva?
No,
va,
no.
Seguirem insistint.
No, és que definir l'Andreu tampoc és fàcil.
També, exacte. És veritat. Va, tenim la postura número 3, que és el tronc.
Ep.
Mira, el tronc. Aquesta és una postura molt rígida, on el cos se situa de costat, ja sigui dret o esquerre, i de manera molt estirada i formant una línia completament recta. D'aquí el nom de la postura. En aquest cas, segons els experts en el tema, les persones que dormen així solen ser molt sociables i també tranquil·les, tot i que bastant desconfiades.
Ep.
L'Andreu m'està fent com ullets.
No, sí. T'he de dir una cosa. Aquesta podria ser una bona postura.
Una miqueta sí, un mig,
sí.
No?
Perquè tinc la cama una mica, diguéssim, arronsada. Mm. Una de les cames, però l'altra no, com si fos un pal.
Clar, però aquí en aquest cas haurien de ser...
Una mitat...
Hauria de ser tot el cos bastant rígid, eh?
No, tot no.
Doncs anem insistint. Postura número 4, el nostàlgic.
Ai.
Aquesta postura implica estar estirat de costat, sobre un braç i amb els dos braços a la mateixa direcció. M'explico, ho visualitzeu una miqueta, encara que sigui. Uh-huh. Sí?
Sí.
Perquè ens entenguem, vindria a ser com si llancessis els braços per abraçar algú mentre dorms. Però aquest algú...
Val.
Aquest algú no hi és,
no hi és.
Exacte. Uh-huh. En aquest cas, si dorms així, significa que vens a ser una persona una miqueta reservada, tranquil·la i confiada. Tot i això, els experts també asseguren que et costa prendre decisions i ets una mica cínic, barra cínica. Què? No, tampoc, Andreu? M'ho poses molt complicat.
Sí, una miqueta.
Anem a l'última, a veure si ho aconseguim.
Aviam.
Va. Per acabar, però no menys important, la postura del soldat.
Ai.
Ui. D'acord? Aquesta és una postura que consisteix en dormir boca amunt, amb els braços recolzats sobre el pit, o també situats als dos costats del cos.
Val.
Si vosaltres visualitzeu un soldat, ho entendreu.
Sí,
clar,
sí. És senzill. Una mica es podia dir la postura del fèretre, també.
Ai, sí, però no és tan...
Joan, el nom és millor, el soldat.
En aquest cas, a veure, Andreu, segons els experts, les persones que dormen així solen ser molt exigents i una mica reservades. Això sí, amb les metes, idees i objectius de la seva vida molt clars.
Ha rigut dient molt exigents, per tant, l'Andreu tampoc hi entra.
No, jo
n'he
dit això, No posis paraules a la meva, que no sóc.
Jo crec que és una barreja de les últimes tres.
Jo crec que l'Andreu és una barreja de les cinc que he dit.
Sí.
No, de les últimes tres,
Tranquil·lament.
Sí? Bé,
sí.
A tot això no vull acabar sense abans dir-vos que, segons els fisioterapeutes i també metges especialistes en el son, la millor postura i, per tant, la més recomanable per dormir és la que rep el nom de cúbito lateral, que vindria a ser dormir de costat. D'acord?
Sí.
Què? Ja està, us ha semblat bé?
M'ha encantat.
M'agrada molt, això.
Sí, és supercuriós.
A mi em sembla, soc una mica friqui de tot el tema del descans, els somnis, el son, m'interessa moltíssim. Us ho prometo.
Està molt bé.
Que guai.
No, doncs en farem més d'aquestes, eh?
Sí, no, com és evident, de postures, us ho deia al principi, n'hi ha moltíssimes, per tant, si voleu i us ha agradat, un dia, abans d'acabar la temporada, us porto la part 2 i en descobrim més.
I tant. Ara sí, parlant de miquis, anem cap a la musiqueta?
Correcte, mira, i avui la notícia musical ens la porta, ara sí, Miqui Núñez.
Sona molt estiu, això, eh?
Sí. I és que si bé ara fa uns dies us explicava, no sé si ho recordareu, que el cantant de Terrassa estava a punt de publicar el seu tercer àlbum d'estudi, doncs avui ja us puc dir que aquest àlbum és una realitat.
Que bé.
Molt bé.
Sí, sí.
I Núñez no para de treballar, eh? Alerta, perquè està en un molt bon moment professional.
Sí, eh?
En aquest cas, l'àlbum, us ho vaig explicar, rep el nom 121. Està format per un total de 12 cançons que el propi artista ha anat publicant al llarg d'aquest últim any i que, de fet, des d'aquí la caravana hem anat escoltant. Mm-hmm. I compta amb múltiples col·laboracions amb artistes de la talla d'Alfred García, Paula Cups i Carlos Sadnés, entre molts d'altres. 121 és un àlbum que barreja el pop i el rock amb pinzellades electròniques i que d'alguna manera ens torna a parlar de l'amor, tot explorant les emocions, els sentiments i l'efervescència d'una relació intensa i apassionada. A tot això, també avui heu de saber que Miqui Núñez presentarà aquest àlbum en una gira d'estiu, on ja té confirmades 5 dates, com la del 30 de juny al Sant Jordi Club de Barcelona, per si us interessa, o si no, el 20 d'agost al Summerfest a Cerdanya de Puigcerdà. Per tant, per començar a saborir aquest nou projecte de Miqui Núñez, avui em despedeixo amb ell i aquest Entre un Millón.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Duele pensar que ya ni somos amigos, que no volveré a dormir contigo, te juro, lo intento, ya nada es igual. Si lo pienso, hasta me duele ver un domingo que pasa y no lo paso contigo. Qué pena dejar todo atrás. Si me elegiste a mí entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño. Ahora el silencio tiene nombre y apellidos. ¿Para qué te sigo si te irás si no será conmigo? Si un día me da por no borrarte, no creo que este corazón me aguante. Algo me dice que esto me acabó, que falta un capítulo por ver. ¿Dónde sí estoy yo? Aunque no sepa ni explicarte, sé que no sé cómo olvidarte. Si me elegiste a mí entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño. Decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me
La Caravana, un programa sobre rodes.
I 7 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Hora de saludar de nou a la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona. Nina Agustí, a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia serà una mostra clara, claríssima, de l'opinió de la gent del carrer. Avui et direm més, més que mai. I és que ens hem traslladat... Diràs, per què, Nina?
Ah, t'ho he de preguntar, eh?
Sí.
Per què, Nina?
Queda maco, saps?
Val, val, val.
Va, doncs perquè ens hem traslladat un debat bastant dens al als carrers de Barcelona.
Dens de ballar?
Dens, dens de feixuc. És per no dir que hem obert un calaix de ja saps què, saps?
Val, val, val.
Llavors hem preguntat a la gent del carrer, esteu a favor o en contra de viatjar amb animals al tren i o a l'avió?
Compte aquí, eh?
M'encanta afegir els i o, t'haig de dir.
Sí, 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 sí.
I per quin motiu avui tenim l'energia i les ganes d'obrir aquest calaix que la comentàvem, tan bonic, no? Doncs perquè resulta que Renfe ha anunciat que amplia el seu servei de transport amigable.
amb la possibilitat de transportar gossos de fins a 40 quilos als trajectes de Madrid-Alacant i Madrid-València. Atenció, dic que aquesta proposta s'amplia perquè els trajectes de Madrid-Màlaga i Madrid-Saragossa-Barcelona ja ho permetien. Eh?
Val. Has dit un gos de 40 quilos, eh?
40 quilos.
És una bèstia, això, eh?
És gros, és gros.
Clar, clar, clar.
Sí, 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 sí. La cosa no acaba aquí. Una altra novetat pel que fa a aquest servei era les cobaies, eh? Que en català seria el conill porquí.
Les cobatges.
O conill d'Índies, eh? Els hàmsters també i els conills normals, comuns, de tota la vida, ja tenen també la possibilitat de viatjar amb els seus estimats humans. Per tant, anem afegint més animalets, no?, als trens. Tot té les seves condicions, i cada tren i cada servei ferroviari és diferent, però Renfe, doncs, ha establert uns horaris en concret, a sobre t'han de donar un kit de viatge que l'has de col·locar en el seient, no? Inclou aquesta manta, barra funda, una estora petita, que diguem, per protegir el seient i perquè tu puguis tenir el teu animal, doncs, al costat. I com a bona reportera intrèpida, necessito saber què opina la gent de tot plegat.
Doncs som-hi.
Què ens poden dir d'això? Estan a favor o en contra dels animals als vagons i a les cabines? Escoltem-ho.
Bueno, mentre respetin les condicions dels animals, sí. Però si, per exemple, en el cas dels avions, hi ha cops que els has de dur a bodega o això, m'apareix un maltracte cap a l'animal increïble.
Sí, a mi no m'importa. Mi hermano tiene gato y ha viajado con él en avión. Parece normal, me parece.
No, doncs ni a favor ni en contra, no? Sempre que es portin lligats i no molestin, doncs bé, si no, pues en contra.
Hombre, yo creo que también tienen derecho, ¿no?, las personas a llevar, pues, sus animales con ellos.
Una mica el mateix. No estic gens en contra de viatjar amb animals, però clar, he vist de tot. Animals que són un encant i animals, bueno, o persones que no cuiden prou els animals i llavors molesten. Llavors, sí, dependrà del civisme en general.
A mí no me molestan. Entiendo que el que tenga mascota que la lleve, a mí no me molestan.
Sí que a favor, però que sigui controlat, que sí? Sigui una solució controlada, que les altres persones ho sàpiguen i sàpiguen que viatgen amb un cotxe del tren, amb animals i així.
Sí, estic d'acord, sí. Totalment. Per què? Perquè els animals posats, ben posats, no tenen per què anar a la cabina d'allà baix que es foten de fred i que estan com si fos un paquet. Són animals, no són paquets.
Clar, és que pobrets, això de posar-los a la bodega...
Sí, s'ha de dir que justament pel que fa als avions, Joan, els gossos poden viatjar a la cabina fins... si pesen fins a 8 quilos, d'acord? També els gats, comptant també el pes del transportí, en el cas dels gats, d'acord? Hi ha moltes condicions.
El transportí ja pesa 8 quilos, tranquil·lament.
Sí, i hem de tenir present que tots els animals han de pagar el seu bitllet, també, eh?
Han de pagar el seu bitllet,
sí,
també?
Sí, 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 encara queda molta secció, ja veuràs. La resta, però, a la bodega, eh? Escoltem també més opinions que entren en joc. Gent del carrer, esteu a favor o en contra dels animals de companyia, els trens i els avions?
Que vinc de Mallorca i allà pues, no tenim ni Renfe i no sé què dir-te. Jo crec que els animals pues, han de poder viatjar, però bueno, s'ha de respectar en el mateix temps pues, a la gent que està en el tren, a l'avió o el que sigui, no? Però bueno, de vegades molesten, els nins petits també molesten i a la gent i bé, pues, mos han de respectar tots.
A veure, òbviament estic a favor, o sigui, perquè si tu tens un animal és la teva responsabilitat i si el vols emportar a on vagis, doncs em sembla molt bé, no? Millor que deixar-lo amb algú desconegut. Però també sé que els animals en aquestes situacions de molta gent i un viatge llarg poden patir moltíssim. Llavors és com... estic allà en el mig, però òbviament més a favor.
No, en contra. Los animales deben de tener su propio espacio, ¿no? Para que vaya, no ahí junto con las demás personas.
O sea, ¿que no le gusta a usted?
No, no me gusta. No. Bueno, porque una vez viajé con mi niño y uno de los animalitos me lo arañó y no, ya de ahí ya no.
¿Le dan miedo los animales?
Sí, por eso no tengo animales, pero sí, cada quien tiene su gusto y deben de tener su espacio, ¿verdad? Los animales.
Ya veiem que hi ha gent que els hi té por, també.
Sí, sí, sí.
I s'ha d'escoltar totes les parts.
Sempre.
Ara ha arribat l'hora de donar pas als...
el bonus track.
Els bonus track d'avui, Joan, sí, en tenim dos, no t'emocionis. El primer de tots, una dona que li pregunto per aquest tema, no?, i acaba indignadíssima.
Ui.
Per altres temes que no li he ni esmentat, d'acord? La vols escoltar?
Ja passa això. La indignació a vegades forma part de les persones.
Sí.
Som-hi.
I aquí ha sortit.
Va.
Ja ho veuràs.
Jo estic a favor, bueno, perquè tenen el mateix dret que nosaltres. Sí, me sembla molt bé. El que no estic amb les lleis dels animals, perquè un gos que nosaltres tenim a casa està protegit i un gos de casa no pot estar protegit, sent un animal igual. Això no ho trobo d'acord, no estic d'acord. Ni la matança dels toros ni tot això. Estic super indignada amb això.
Molt indignada,
clar.
Ja ho has vist, eh?
Clar.
Ara us porto al segon bonus track, a l'experiència d'un altre participant d'avui, que ha estat el primer a qui he entrevistat i resulta que no puc tenir més bon ull, t'haig de dir, Joan, perquè aquest noi i el seu gosset, en Rombo...
Rombo, eh?
Sí, es diu Rombo.
Està molt bé, això.
És en sèrio, ho he preguntat.
Sí.
Ah, doncs acabaven justament de tornar d'un viatge. Escoltem com els hi ha anat.
Ara vinc d'un viatge, amb el tren.
I què tal?
Pues ama bé, amb aquesta prova pilot que estan fent de gossos de 40 quilos, i la veritat he tingut bona experiència perquè, o sigui, el gos ha anat bé, perquè pot anar en el seient al teu costat, però he tingut mala experiència amb una revisora que no sabia que dins del vagó el gos pot anar sense bozal. I clar, jo sí que havia llegit que el gos pot anar sense bozal al vagó. A l'estació sí que l'ha de portar. I la senyora no ho sabia, i jo sí que ho sabia, clar, hi ha hagut d'allà una mini discussió i li he dit, esperis un moment, ho miro, i bueno, en fi, ha anat a trucar i al final sí que es podia. Que no tenen ells encara molt clara la normativa. Ells, o sigui, la tenia jo més clar que ells, de qual cosa m'ha semblat raro. Però per la resta d'aquesta senyora, tota la resta bé, el gos va bé i bé.
Estàs d'acord amb ella?
Estic d'acord, sí. Potser s'haurien d'anar ajustant els preus, perquè és una mica car. El gos paga per... Clar, jo vinc de Madrid, ha pagat 35 euros. Pago 100 euros del viatge, són 100 euros per dos d'anada tornada i 35 per dos del gos, o sigui, quasi 300 euros.
Ja t'he dit que el cost sortiria, eh?
Sí.
Les novetats a vegades també s'ha de dir que costen, no passa res. El més important és que en Rombo ja ha arribat a Barcelona i que és un encant de gosset, t'haig de dir. El noi també era molt simpàtic, però, eh? Avui he de dir-te que, degut al caire de la pregunta, no hi ha expert del dia, perquè els experts són la gent del carrer i la seva opinió, que avui ha estat, doncs, la protagonista de la jornada, podríem dir.
Això sí, Nina, però tenim guanyador o no?
Home, clar, Joan, no puc marxar sense abans dir-vos quin ha estat el resultat d'aquesta petita mostra. En total, hem escoltat 13 veus diferents d'aquestes 13 persones. Dues són del famós No sabe, no contesta.
Sí.
Aquest de sí, però no, sí, però no. I també tenim una dona que ens ha dit el no rotund, és l'única que ha dit que no. I les 10 restants, doncs, asseguren que estan a favor dels animals als vagons i a les cabines. Per tant, avui els animals han triomfat a la pregunta del dia amb gairebé un 77% a favor d'ells.
A favor d'ells al transport públic.
Exacte.
Està molt bé, això. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
36 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem amb més qüestions aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. A la caravana, mar o muntanya.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Mireu, les darreres setmanes Barcelona s'ha tornat a convertir en l'epicentre de nombrosos festivals de música amb una afluència massiva, tant de gent que hi viu a la ciutat com de turisme de festivals. El Primavera Sound, el Cruïlla, el Sonar, que tot just comença avui, el concert d'Elton John, Coldplay, Beyoncé, Harry Styles i un llarg etcètera que encara està per arribar. I tot plegat no hauria de generar cap mena de problema més enllà de punts de massificació on la cultura musical s'hi fa més present que mai, però el cert és que algunes associacions de veïns ja han alçat la veu contra aquest tipus de massificacions, però sobretot contra el soroll que genera tot plegat. Per saber-ne una mica més de tota aquesta situació, primer de tot saludem a aquesta hora Miquel Prats. Ell és membre de la FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i de la XAVEX, la Xarxa Veïnal contra el Soroll. Senyor Prats, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Dèiem que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i la Xarxa Veïnal contra el Soroll ja s'han queixat tant de massificació com del soroll que generen aquest tipus de concerts. Això és així, eh?
Sí, la veritat és que ens queixem de la quantitat de soroll que produeix sobretot la concentració d'esdeveniments en alguns llocs de la ciutat o en alguns barris. Mm. Bàsicament és, ja et dic, la reiteració. Una cosa seria que hi hagués un esdeveniment o una cosa que puntual, però hi ha gent com Plataforum o els al voltant de Montjuïc o altres llocs que estan patint setmanes i mesos de no poder descansar.
Com que això afecta a segons quins barris de Barcelona, com ens deia Miquel Prats, però aquesta ràdio s'escolta tot Catalunya i Andorra, de quina manera afecta tot plegat als veïns?
A veure, per exemple, des del darrer any que tenim dades oficials de l'Ajuntament, perquè gràcies també a la pressió veïnal van aconseguir posar alguns sonòmetres partint de dades, diguéssim, objectives. Uh-huh. Tenim barris de Barcelona que estan perpètuament, vull dir que la mitjana de decibels diaris és al voltant dels 70-75 decibels, mentre que l'OMS recomana que el màxim de soroll que la oïda humana hauria de tindre a casa seva és el de 55 decibels durant el matí i de 45 durant la tarda, durant el vespre. És un, diguéssim, hi ha zones de Barcelona que estan perpètuament visquent com si tinguessin una aspiradora dintre de casa endollada, i és realment una cosa que està començant a ser molt perjudicial per la salut de molts veïns. Mm-hmm. I el tema d'aquest és la quantitat de soroll a la qual estem exposats alguns veïns de Barcelona.
Perquè, Miquel, què és el que afecta més, normalment? El soroll de la música que prové d'aquest tipus de festivals amb un alt volum, o el soroll que provoca tota la massificació de gent que s'hi sol concentrar?
A veure, a Barcelona diguéssim que la cosa va per barris. Jo, per exemple, dic al Raval, que és un barri molt cèntric, a Ciutat Vella, el meu problema és, per exemple, l'acumulació de turistes i de locals d'oci, de skaters i d'aquest tipus de coses. Gent com el del fòrum, doncs, durant l'any tenen la seva problemàtica, però a partir de que comença l'estiu, normalment el Primavera Sound és el tret de sortida, doncs tenen cada cap de setmana el barri ple d'esdeveniments que no els deixen dormir. La gent d'Enric Granados, per exemple, tenen locals d'oci, tenen 116 portals i 118 terrasses. A la zona de Poble Nou, que es diu el Triangle Golfo, tenen un problema de botellot. A les places de Gràcia tenen un accés de festes, diguéssim, popular, fora del que és la festa major, que els impedeix. És a dir, cada barri té la seva problemàtica, però bàsicament és un tema de relacionat amb l'oci nocturn, però mal entès.
Miquel, abans em deies que heu aconseguit aquests sonòmetres i que a més, intenteu fer una mica de pressió cap a l'Ajuntament, eh? Heu pogut parlar amb l'Ajuntament o inclús amb l'organització d'algun d'aquests festivals?
A veure, amb l'Ajuntament, la veritat és que hem tingut sempre una relació molt fluida. Passa que l'Ajuntament, que ara no sé si abandonarà o no, a vegades ha estat més un Ajuntament més de bones paraules que de fets. Hem aconseguit que facin algunes accions, ja et dic, posar sonòmetres, crear zones detencionades, el que dic, zones de fetón, zones tensionades en horari que hi ha molt de soroll. Hem aconseguit que en alguns llocs es redueixin les terrasses. Hem aconseguit coses, però la mitja també ens acaba dient que els resultats han estat pitjor, que en alguns barris d'aquests s'han baixat 2 o 3 decibels. Vull dir, l'Ajuntament ha estat, diguéssim, a l'altre costat de la taula, però no s'ha atrevit a fer mesures realment valentes que nosaltres creiem que es podrien fer.
Perquè quines solucions són les que proposeu des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i des de la Xarxa Veïnal contra el Soroll?
A veure, bàsicament, amb tot el tema relacionat amb l'oci nocturn, lo important és que d'entrada hi ha una normativa en quant horaris, número de terrasses, ocupació de l'espai públic, aforaments, decibels, hi ha tota una normativa que, si es complís, ja ajudaria molt a reduir alguns d'aquests problemes que tenim, diguéssim, de manera perenne en els nostres barris. Després també necessitem una certa implicació amb el que són el tema, sancionador, la vigilància, gent, diguéssim, de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, que s'encarreguessin d'aquestes coses, en el sentit que quan el veí es queixa, doncs es tingués present. I per últim, sempre demanem, i és una via que la FAP, aquests dies estem començant a treballar amb la federació, amb la FECALON, que és la que s'encarrega de l'oci nocturn, sempre demanem una certa corresponsabilitat en els propietaris d'aquests locals, no? Mm. Perquè sempre ens fa la sensació que, a veure, en un moment de negociació sempre hi ha tensions, però el fet és que nosaltres creiem que podem tindre fórmules imaginatives que ens podrien ajudar, però que de moment sempre estan caient en contra dels veïns, que són els que no poden descansar. Perquè una cosa m'agradaria deixar clar, nosaltres no estem ni en contra de l'oci nocturn, ni en contra dels festivals, ni en contra de que la gent s'ho passi bé. De fet, a nosaltres també ens agrada, perquè ens entenguem, sortir de juega, però necessitem que aquest dret a la diversió, a l'oci, que és legítim, sana, i que creiem que tothom ha de tenir, ha de poder-se combinar amb el dret al descans. I és complicat, ho sabem, però vull dir, és un tema que s'hauria de tindre present.
Ara em parlaves de l'oci nocturn en general. Pel que fa a la solució als grans concerts, ara dèiem, o grans festivals, Primavera Sound, el Cruïlla, el Sonar, que tot just comença un dia, una nit, de fet, com la d'avui, abogaríeu per un canvi de lloc?
A veure, és un tema que estem estudiant, perquè la veritat és que el que nosaltres sí que estem en contra també és treure el problema d'uns veïns i passar-los amb uns altres. Sí. Vull dir, la idea seria intentar, pues, de manera coordinada amb aquestes empreses que es dediquen a muntar festivals, amb la gent que es dedica a l'oci nocturn, a buscar llocs on almenys no estiguessin convivint amb gent que està visquent allà, amb altres veïns. Mm. Seria qüestió... No vull dir llocs, perquè segurament que si jo digués tal lloc, segur que passaria. Que passaria que estaria algú visquent allà o també provocaria molèsties. La idea seria, pues, diversificar l'oferta, no concentrar-ho tot en un lloc, intentar buscar llocs on el jovent es pugui esvergir de forma segura i que no hi hagi cap altre tipus de problemàtica. Ja et dic, seria qüestió d'estudiar-ho, però aquesta setmana la FAP ens hem reunit amb la FECALON, que és la Federació Catalana del Nocturn, i un dels temes que es va sortir sobre la taula era a veure si podíem fer algun tipus de joint venture, un win-win, en el qual ells poguessin seguir guanyant-se la vida i els veïns poguessin tenir el dret al descans. coses que es van posar sobre la taula, pues, per exemple, trasllat de llicències, habilitar zones on es pogués fumar dintre de segons quins locals perquè la gent no sortís al carrer, després hi ha tota una part, per exemple, relacionada amb els festivals, que, per exemple, el Sonar aquest any ha posat en pràctica algunes, algunes mesures que són de caire més... de tipus d'enginyeria, enfocar les ondes cap al costat, terres que absorbeixen el so, carpes que... una sèrie de coses que entre tots poguéssim, poguéssim anar tirant. Però vull dir, és una cosa que jo crec que les empreses d'oci nocturn, que legítimament elles veuen tot o enfoquen des d'un punt de vista de negoci, cosa que és lícita, han d'entendre que a vegades col·lisiona amb el dret al descans i la salut de molts veïns.
Per últim, Miquel, no vull posar el dit a la nafra, sinó que vull fer evident, perquè segur que us ho han dit moltíssimes vegades, i això, Miquel, segur que ho has sentit... exacte, segur que has sentit mil vegades, o si vius a una gran capital, és el que hi ha, és que hi ha soroll.
I estem totalment d'acord, vull dir, nosaltres ja sabem que Barcelona no serà mai una ciutat, ni Barcelona ni cap altra ciutat del món, mai seran ciutats... silencioses, però també és veritat que, per exemple, la gent del fòrum, que va estar al costat de la mina, era un barri on ningú volia anar-hi, i hi ha gent allà que durant molts anys ha estat lluitant per tindre un barri digne, i ara que han tingut un barri digne, doncs ha vingut la plaga de segons quin tipus d'esdeveniments que els està expulsant. O jo ja et dic que bé que Ciutat Vella, el Raval, jo tenim una invasió completa, vull dir, estem els veïns, estem expulsats dels nostres carrers. De fet, jo sempre ho dic, jo per anar a fer la compra diària tinc que sortir del Raval, tinc que anar a l'Eixample o a algun altre barri, perquè vull dir que nosaltres sabem, som conscients que una ciutat mai serà silenciosa al 100%, però sí que hem de dir, com et deia, per exemple, que estan fent a Barcelona d'aquest any, trobar mesures que ens ajudin a compensar. Deixem que et posi dos exemples. Mira, fa uns mesos van coronar el rei Carles III d'Anglaterra, i els pubs van, com a una gràcia, diguéssim, reial, els van deixar tancar aquell dia a la una, ¿vale? Quan normalment tanquen a les 11. Tu, aquí a Barcelona, en un barri on estem convivint persones, es tanca diàriament a les 3. Vull dir que no estem parlant de coses que no es puguin solucionar i que no es facin a altres llocs. Sí. El concert de Coldplay, que aquí a Barcelona va portar una polèmica bastant, bastant gran, sí. Van tocar el dia següent a Manchester o a Liverpool, no t'ho podia anar exactament, i el concert va començar a les 5. Jo entenc que no pot començar a les 5, un concert a Barcelona. Però, clar, el concert de Barcelona va començar a les 9 i pico, quasi a les 10, i va acabar molt tard. I hauríem de buscar mesures entre tots on tothom pugui sortir-ne beneficiat, els propis veïns, que, de fet, també, el que et deia abans, també ens agrada sortir de la juerga, anar a concert. De fet, jo mateix ahir vaig anar a veure els Who, i m'ho vaig passar molt bé. Vull dir, no som gent que som anti-res, però sí que hem de ser... I aquestes coses costen, i s'han de negociar, i entre tots hem de buscar un punt intermit. I ja et dic, no tots sortirem guanyant el 100%, però no pot ser que sempre sortim perdent els veïns.
Miquel Prats, membre de la FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i de la Xavex, la xarxa veïnal contra el soroll. Moltíssimes gràcies per exposar la vostra, de fet, opinió avui a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies, adéu-siau, bona tarda.
I nosaltres, com sempre, que volem tenir les dues cares de la mateixa moneda, i també volem saludar avui en aquest programa a Dani Granados. Ell és delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Granados, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Senyor Granados, com estan, en el seu parer, l'organització enguany tant de grans festivals com d'events de grans masses, com el concert de Beyoncé, de Bruce Springsteen, de Coldplay...
Perdó, pot repetir la pregunta, que no s'ha sentit bé?
Deia, com estan, en el seu parer, l'organització de tots aquests grans events que s'han ajuntat un rere l'altre, el Primavera Sauna, el Cruïll, el Sonar, Beyoncé, Coldplay, déu-n'hi-do, que no para tot plegat.
Sí, no, el que està clar és que Barcelona és una capital de música en directe internacional de primer nivell, no? I que molts artistes volen escollir aquesta ciutat per venir aquí a fer fins i tot actuacions úniques en tot l'estat, i això jo crec que és un actiu per la ciutat, però també és evident que això pot tenir contrapartides que s'han de gestionar i que no ens podem posar de perfil. Com deia el company de la FAB, que en general estic molt d'acord amb tot el que estava dient, perquè m'ha semblat una intervenció o unes intervencions molt assenyades. No? Aquí el que hem de fer és incorporar doncs, protocols, eines i complicitats diverses, també amb els privats, i també amb els veïns per fer compatible aquesta vitalitat musical de la ciutat amb una convivència que no es pot veure deteriorada, com sembla que a vegades passa, no? El concert de Coldplay, per exemple, que estàveu parlant fa un moment, és evident que es van, jo crec, sobrepassar alguns límits a nivell de decibels, que va arribar fins i tot el so a zones de la ciutat on mai arriba el so. I jo crec que coses com aquestes s'han de revisar. De fet, hem demanat ja informes per poder tenir més dades sobre què és el que va passar, perquè el que no pot ser és que acabin pagant uns veïns perquè tothom puguem disfrutar de la música. No? Aquí hem de trobar aquests equilibris, i crec que ho hem estat fent, ho hem fet amb el Primavera Sound, han anat modificant la posició dels grans escenaris també per deixar de molestar una part del veïnat on molestaven, ho estem fent al Sónar, precisament fa dos dies vam fer una reunió diguem incentivada per l'Ajuntament entre veïns i el Festival Sónar per explicar totes les millores que aquest any hem estat impulsant de la mà del festival per baixar aquesta pressió també a nivell de so, no només de so, perquè hi ha temes de mobilitat, ho heu parlat també vosaltres, entrades i sortides, etcètera, etcètera, i horaris, i tot això està sobre la taula. Nosaltres com a Ajuntament hem de garantir aquesta convivència i ho estem fent, i allà no, on hi hagin alguns excessos, doncs, per suposat, intervindrem i acompanyarem amb la voluntat aquesta de garantir la convivència.
Ara, senyor Granados, ens donarà unes quantes solucions, però una possible solució també és un canvi d'ubicació, per exemple, d'aquests grans festivals. Ho dic perquè sovint, quan parlem de Barcelona i de grans festivals o de grans concerts, tenint en compte que aglutinen a moltíssima gent, solem pensar, si pensem en llocs tancats, en llocs com el Palau Sant Jordi, però és que no n'hi ha gaires més situats per Barcelona. No sé si estaria a favor de crear més concertòdroms, per dir-ho així, no sé com dir-hi.
Bueno, ja sabeu que Barcelona és una ciutat, és la ciutat més densa d'Europa, i en aquest sentit, espais per macroconcerts com a tal, per concerts tan grans, en tenim molt pocs. Més enllà del Fòrum i de l'Estadi Olímpic, no tenim cap altre espai que estigui, diguem, que estigui habilitat com per poder acollir un concert d'aquest tipus. Per tant, jo crec que més enllà de buscar nous espais, que és molt difícil i que ho hem fet, i que ensenyem i mirem el mapa de la ciutat i intentem trobar aquests espais, que és un concert tan gran, hi ha poques alternatives, i el que hem de buscar llavors és introduir millores per garantir aquesta convivència. Jo crec que hem millorat moltíssim en els últims anys. Crec que els festivals s'estan fent càrrec també de que això no és un problema, diguem, només que correspon a l'Ajuntament entre els seus veïns, sinó que han de formar part d'aquesta conversa. Això ens ha presentat amb el Primavera Sound, que no estaven en les converses amb els veïns, i des de fa dos anys els asseiem, fem diverses reunions a l'any, creem comissions de treball on els veïns formen part d'aquesta conversa i també proposen millores i es tenen en compte, absolutament. Amb el Sónar estem fent el mateix, i amb el Cruïlla exactament el mateix. Per tant, el que hem de fer és intentar garantir aquesta convivència introduint les millores que crec que tenim molt marge encara, i crec que, per exemple, aquest any els veïns de Poble Sec i especialment del Foc de la Guatlla ho podran notar amb el Sónar, que han estat des de la plaça Univers, han col·locat una gran carpa que fa que el so no s'escapi, diferents mesures d'aïllament, hi ha una enginyeria de so molt potent que està calibrant de quina manera s'han de col·locar els altaveus perquè això no reboti i acabi els edificis. Vull dir, s'està invertint també en aquesta millora, i jo crec que la pressió dels veïns, l'acompanyament també en aquestes converses per veure on estan els problemes i la fiscalització municipal, com no pot ser d'altra manera, ha de poder garantir aquesta convivència, perquè és evident que com a ciutat volem continuar a ser una capital musical de primer nivell, i crec que això no se li passa a ningú pel cap que ho deixi de ser. No?
Senyora Granados, ara que ens parlava de festivals com el Primavera Sound, sap si té alguna cosa a veure aquestes queixes pel soroll amb que el Primavera Sound hagi traslladat part del seu festival a una ciutat com Madrid?
No, això és una decisió pròpia del festival, que han decidit obrir una seu a Madrid, com ho han decidit fer-ho a São Paulo, a Los Angeles o a Santiago de Chile. És un festival que fa anys que s'està expandint, i entenc que dintre d'aquesta estratègia ha estat també a Madrid. Nosaltres la relació amb el Primavera és bona, estan fent molta feina també per minvar aquest impacte en l'entorn, i entenem que la decisió de Madrid és una decisió absolutament aïllada dintre d'aquest context.
Sí, com sigui, entenc que des de l'Ajuntament de Barcelona seguiran parlant amb associacions com la FAB, no?
Com no podria ser d'una altra manera, i més amb veus tan assenyades com la que hem sentit fa un moment, o com els veïns de Font de la Guàrdia i Poble Sec, que vam estar reunits fa tres dies a la seu del districte de Sants Montjuïc, precisament per intentar entomar els reptes que tenim no ho vam fer només com a ajuntament. Vam asseure els directors del festival amb els veïns per escoltar també aquesta problemàtica i que junts trobem aquestes millores. Aquest és el paper que ha de tenir l'ajuntament i si no s'hi trobem millores s'hauran de prendre decisions, però jo crec que aquesta responsabilitat la tenim compartida amb els festivals i hem d'escoltar els veïns i hem de garantir que aquesta convivència sigui possible, sense cap dubte.
Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per expressar també la vostra opinió des de l'Ajuntament de Barcelona en aquest programa, la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
2 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Nosaltres que deixem aquesta primera hora enrere, anem cap als serveis informatius d'aquest programa i de seguida tornem per presentar-los una obra de teatre que val molt la pena, que és el Teatre Goya aquests dies, el Teatre Goya de Barcelona, que es diu El beso de la mujer araña, i en parlarem amb Igor Llebre, coprotagonista de l'obra i ballarí, i, si pot agafar el telèfon, amb Eusebio Poncela, actor i protagonista de l'obra. Això serà d'aquí uns momentets, després d'uns minuts, d'escoltar tota la informació que passa al món amb els serveis informatius d'aquesta casa. Fins ara.